si implementarien mesures com aquestes aquí, a Espanya, i ella va dir que preferiria fer pedagogia i que no creia en aquests models impositius.
Doncs perdona,
sí que
però...
no tindrem aquesta mesura aquí a Espanya.
Sí. Parlant de ministres, segons ha avançat el Confidencial i confirmant fonts de Moncloa, us podem explicar aquesta hora també que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat aquest dijous les principals entitats bancàries i promotores immobiliàries, a més dels sindicats, per abordar solucions i el problema de l'habitatge, una reunió on també hi assistirà la ministra d'habitatge, una reunió important i que n'haurem d'estar pendents del que en sortirà tot plegat.
Dijous, eh?
Dijous. Demà.
És veritat, si és demà.
Demà dijous.
És que estava molt lluny, és demà.
No, ja. Bé, doncs, després d'això, si voleu, passem a la notícia musical d'avui.
No, però és interessant, eh? El tema aquest, a mi m'ha agradat. M'ha agradat el tema de la música.
Anem a la musiqueta, anem.
Avui hi ha una cita musical a l'Apolo perquè la cantant Maria Jaume presenta el seu nou disc, que es tracta del disc Nostàlgia Islands, i és el tercer àlbum de la cantant que es va publicar el 15 de març.
Molt. A més, sona com a sala d'espera.
Sí, una mica, és veritat, aquesta part principal. Aquest nou disc veiem l'estil de la Maria Jaume de sempre, però amb un punt més de melancolia, amb noves sonoritats més electròniques, urbanes, i les temàtiques que decidit tractar, i també pel fet de ser mallorquina. De fet, la cançó que estem escoltant parla justament de la massificació turística de Mallorca, amb aquest punt de nostàlgia del passat que posa títol al mateix disc. No és l'única cançó que va sobre aquesta temàtica. De fet, la cançó Cala Rajada 1964 descriu l'illa de Mallorca quan era abans una illa idíl·lica dels anys 60. I res, acabem la cara B d'avui, si us sembla, amb aquesta cançó.
60, molt idíl·lica, però ja hi havia alemanys, eh?
Veritat. En fi, acabem amb aquesta cançó del nou disc Nostalgia Islands, que expressa la tristor de veure la transformació de l'illa, una cançó que es titula Hotel, Sol i Playa, i on hi ha col·laborat també Pau de Bon, el cantant d'Antònia Font.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Sol y playa, turista no se vaya, no, 90.000 piscinas, y un golf de set salinas, oh, això abans era un manantial, però s'ha ido s'ha marinat. Hotel y sol y playa, hotel y sol y playa.
Avions volant, pel cel estampant, fum a les totes, arriba un creuer de 15 pisos, 100% picofrent.
No van per sombra, sombra, van de compres per botigues de souvenirs, per botigues de souvenirs. I ses estones mortes quan se'n tornen, pensa jo no tomb per aquí, pensa jo no tomb per aquí. Hotel, sol y playa, turista no se vaya, no, 90.000 piscinas, y un golf de set salinas, oh, això abans era un manantial, però s'ha ido s'ha marinat. Hotel, sol y playa, hotel, sol y playa.
Un embús de sis carrils,
de sis carrils,
de s'aeroport,
de s'aeroport. Hotel, sol y playa.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Són uns estats que són importantíssims, perquè si no...
Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Que sí que t'estava escoltant.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoche i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, per primera vegada a la història, el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha condemnat un país per no fer res per aturar l'emergència climàtica. L'escalfament del planeta, els gasos contaminants i les partícules tenen un efecte directe, com saben, contra la salut dels humans. I per primer cop, la justícia reconeix que és així i diu als estats que han de fer alguna cosa per frenar els efectes nocius de la contaminació sobre la nostra salut. Per saber quin canvi pot suposar la lluita contra el canvi climàtic i què es pot fer per frenar l'emergència climàtica, avui ens acompanya Narcís Prat, catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. Professor Prat, molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, diguem. Com estem?
Professor, anem cap a un element bàsic que sovint preocupa més a la societat. Encara es pot fer alguna cosa per aturar o per frenar aquesta emergència climàtica?
Bé, l'emergència climàtica ve donada de l'escalfament global, que ve de les emissions, bàsicament, de gasos d'efecte hivernacle. L'únic que es pot fer per evitar aquesta emergència climàtica és baixar les emissions de gasos d'efecte hivernacle i deixar de fer servir tants combustibles fòssils. Mm. I això vol dir canviar una mica el model de desenvolupament. Això no s'està fent, per tant, la cosa està molt complicada perquè ja és molt urgent, això.
Precisament, professor, en relació amb això que ens deia ara, s'ha prioritzat el creixement descontrolat, l'economia sense límits per sobre del benestar social pel que fa al canvi climàtic, no? Entenc.
Sí, s'ha prioritzat l'economia negoci i, en canvi, s'ha deixat de banda la vida, no? I, d'alguna manera, en els últims anys, a més, això ha provocat una diferència molt gran entre els que volen més i més i més negoci, que són els cada any hi ha més rics i cada any hi ha més pobres, i en aquests moments hi ha gent que s'està morint per culpa del canvi ambiental, el canvi climàtic que hem generat els humans.
Mm. Perquè, si ho situem a casa nostra, al primer món, amb la duríssima sequera que estem vivint, encara no som prou conscients de la realitat que suposa el canvi climàtic?
No, no, que va. La gravetat dels fets i el que ha passat l'any 2023 no s'ha explicat bé. Més aviat hi ha un intent des de tots els punts de vista d'intentar dir no, no, això és un extrem i ja tornarem a una certa normalitat, ja posarem cotxes elèctrics i ja no passarà això. I això està demostrat científicament que no és veritat i que l'urgència és molt gran. I vaja, de moment no anem precisament amb la bona direcció, perquè aquest any passat van augmentar les emissions i el creixement de gasos d'efecte hivernacle l'any 2023 va ser molt més gran, el doble gairebé del que s'esperava. Mm-hmm. I, per tant, no anem en bon camí, això està clar.
Clar, em deia, professor, no s'ha explicat prou bé el que suposa que estiguem ja de camí en aquest canvi climàtic. Pel que fa a casa nostra, ara, per exemple, deia la sequera, ens hem d'acostumar a que viurem amb sequera?
Ens hem d'acostumar a extrems. Mm. Ens hem d'acostumar a sequeres més fortes, però també poder a grans pluges, i per tant, doncs, és d'alguna manera que el nostre clima mediterrani segurament ha desaparegut o està a punt de desaparèixer, i entrem en una fase d'allò que se'n diu incerta, perquè fins i tot els propis científics són capaços de dir això ha canviat, anirem a extrems, però no veiem clarament aquests extrems com es produiran, com no es produiran. Hi ha una cosa que es diuen els punts de canvi, en els quals el més important segurament seria quan la temperatura mitjana de la Terra pugi per sobre dos graus, podria ser que aquests ambients extrems i aquests canvis extrems siguin tan grans que tinguem molts problemes, en particular perquè probablement tindrem molta baixa de producció d'aliments i això crearà, doncs, jo no diré el campi qui pugui, però sí la competència molt forta que ja hi és entre països per tenir recursos. Mm. I això és molt perillós, esclar.
M'ho pinta molt negre, això, professor, eh?
Bueno, escolti'm, si vostè segueix el que diuen els científics, doncs és així. És dir, les dades són aquestes, els números són aquests. Resulta que això fa 25 anys ja es va començar a dir, passar allà, això, però ningú ha fet cap cas, cada país va a la seva, cadascú es mira el seu melic i les seves coses, i, bueno, la qüestió és que en aquest moment hi ha gent que s'està morint per culpa del canvi ambiental que hem creat els humans. Sí, sí.
Ara m'ho deia, tothom va a la seva i cada país fa la seva segons els interessos, eh? Ho dèiem a l'inici d'aquesta xerrada amb el professor Narcís Prat, catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. Per primera vegada a la història, el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha condemnat un país, en aquest cas Suïssa, per no fer res per aturar l'emergència climàtica. Professor Prat, quines responsabilitats hem de demanar als governs davant la seva inoperància per combatre el canvi climàtic?
Bueno, els hem de demanar tota, evidentment, perquè molts governs no fan els deures precisament en el sentit que es demana, no? I bàsicament molts governs el que fan és seguir la tònica i dir, bueno, això hem de seguir creixent, hem d'augmentar el PIB, perquè si no la gent doncs no tindrà riquesa i per tant hem de seguir utilitzant materials, hem de seguir tenint dos mòbils, dos cotxes. I, per tant, entrem en el que molts científics parlen de hem de decréixer, no? I, clar, això de decréixer sona molt malament i els científics que demanen això els hi diuen de tot, els insulten, que volem tornar a l'època del paparrabos i la qual no és això, perquè el decreixement no vol dir decreixement en qualitat de vida, vol dir decreixement en l'ús de materials i de l'energia, bàsicament, no? Sí. I en principi no anem per aquí, ens pinten moltes coses de verd, però no anem en la bona direcció, perquè sempre diguem que és urgent, però cada vegada és més urgent que ja canviem l'estil de vida, si no ho tenim bastant complicat.
Perquè creu que s'haurien de presentar més denúncies com aquesta que ha condemnat a Suïssa el Tribunal Europeu de Drets Humans? O dit d'una altra manera, creu que aquesta sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans coneguda ahir afectarà d'alguna manera la forma d'actuar tant administracions com empreses?
No, jo crec que no. El Tribunal Europeu dels Drets Humans explica coses, però no té cap competència en què els governs facin les coses. Això suposo que significarà, doncs, que els governs faran més cosetes per fer veure que fan això, però no sé si n'hi ha a l'arrel del problema, no? D'alguna manera, això jo gairebé diria que és una petita anècdota, pot servir si la gent es consciència, però d'alguna manera aquestes senyores que han denunciat això, elles també són culpables d'aquest canvi, no? Perquè viuen a Suïssa, un país desenvolupat, on tenen calefacció, tenen mòbils, i els mòbils, per exemple, tenen materials que potser han extret d'algun país a l'Àfrica on hi ha gent esclavitzada per treure aquests materials, no? Sí. I, per tant, amb aquestes desigualtats que es creen, la veritat és que és difícil. De manera que als polítics és molt difícil pressionar-los a menys que la gent o surti al carrer o voti d'una altra manera de la que vota, no? Sí. I l'interessant seria que individualment cadascú s'apliqués el tema, no? Bàsicament baixar el consum d'energia i les emissions de CO2 i baixar el consum de materials. Tot el que fem individualment per això servirà per millorar i per apretar els governs perquè facin la feina.
I deixi'm preguntar-li per últim, perquè com sap avui comença a Barcelona aquesta conferència del decenni de l'oceà, que vol posar sobre la taula un altre dels grans problemes del canvi climàtic, de la pol·lució, del desastre natural que estem creant també els oceans. Grans cimeres com aquesta de la conferència del decenni de l'oceà o les grans cimeres per al canvi climàtic que es fan a nivell mundial serveixen d'alguna cosa?
Bueno, serveixen d'alguna cosa, però no serveixen prou. Sí. Amb aquestes conferències, bueno, a vegades surten temes interessants, o la qüestió és posar els temes sobre la taula, que es discuteixin, buscar solucions, i en certa manera, alguna vegada, es fa un tractat que pugui ajudar, com en principi, per exemple, el Tractat Atlàntic ha parat durant molt temps l'explotació de l'Antàrtida i esperem que ho segueixi fent. A veure què es pot fer amb tot això que hi ha ara, de que volen agafar minerals del fons del mar i, per tant, començar a dragar el mar d'alguna manera. Aquestes conferències posen les coses clares i fan més difícil algunes de les coses que volen fer els països, no? El que passa que hi ha països que després arriba un moment que passen de tot i doncs fan el que els dona la gana, i clar, no hi ha manera de que els països grans els hi facin d'alguna manera creure, no? Sí. I els interessos sempre són a curt termini, la gent mira, els polítics només miren els 4 anys a veure si poden tornar a tenir la cadira, i fins i tot els polítics que tenen ganes de treballar moltes vegades es troben amb molts problemes, amb moltes trabanquetes, i després hem vist l'espectacle de la sequera al Parlament de Catalunya, on en lloc de treballar tots conjuntament per fer una cosa ben feta, doncs no, cada partit intentant a veure com pot erosionar l'altre amb temes nimis, no? I ho estem veient aquesta campanya electoral. Quin paper té tot això del canvi climàtic a la campanya electoral? Sí. Pràcticament cap. Els periodistes ho trieu de tant en quant, però cada dia surt el senyor Puigdemont i surt el senyor Aragonès i aquell, i l'amnistia per aquí, l'amnistia per allà, i que si el detall aquest, que si vindrà o no vindrà, això per mi són nimietats. Sí. En canvi, aquests temes tan importants, quan surten, doncs a vegades els periodistes no us agraden gaire, perquè com que això de dir coses que no són positives, la gent no li agrada, doncs intenteu buscar sempre alguna cosa més positiva, però clar, si no ho tractem això seriosament, i sobretot explicar-li a la gent no només el problema, sinó una mica el que pot fer, no? Perquè com a mínim tu, com a individu, fes allò que pot ajudar al planeta.
Com a mínim, senyor Prat, i això sí que li puc dir, tots els candidats que tinguin a bé venir i passar per aquesta casa, per Ràdio Estel, per aquest programa, per la caravana, en parlarem abastament, no sé si sobre canvi climàtic, però segur, 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 sobre sequera i sobre la gestió de l'aigua, que és una emergència que ha de sortir sí o sí en aquesta campanya electoral. Professor Narcís Prat, catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest.
Molt bé, bon dematí i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major no t'hi pot.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
22 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, des d'aquest programa de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un dimecres en el que a partir de les 10 del matí ens espera la tertúlia esportiva amb David Balaguer, Júlia Cortina, Rafa Sanahuja, però també més enllà de les 11 obrirem una finestra per escoltar en David Balaguer amb les seves al·lèrgies quotidianes. I cap a dos quarts, l'entrevista cultural. Avui tindrem a l'estudi la cantant i compositora catalana Laura Capdevila per parlar del seu nou treball, Microcosmos, i atenció, perquè ens oferirà un acústic. Un dimarts, en què arriben al punt del migdia, descobrirem nous records de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez, que avui ens parlarà de la ruta del Cister, i just després, a dos quarts d'una, obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa amb la nostra coach vocal Clara Luna, que vindrà acompanyada del productor musical Jordi Cubino. A més, escoltarem amb l'Olma la girocleta i sabrem cap on anem. Tancarem programa, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja. Tot això avui dimecres 10 d'abril a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula, ja preparats Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar les nostres seccions habituals.
La caravana, amb Joan Trias.
Giró.
Avui fem un tomb per la vida de la Laura Capdevila, que és un dels nous talents del panorama musical català, que avui puja a la caravana a quarts de 12, com ara deies, aquesta introducció del magazín del sumari. La Laura Capdevila podríem dir que barreja una mica estils urbans i clàssics, que a priori dius, com es barregen estils urbans i clàssics, no? Perquè és com la modernitat,
doncs mira,
i
així.
La cosa més... Així.
Has omplert l'habitació amb els teus colors. abans de marxar. I és que a vegades se m'oblida tota la llum que tens.
Xulo, això, eh?
Molt. El que fa la Laura és barrejar, com dèiem, estils urbans clàssics, això sí, sempre molt influenciats per el soul, el jazz i el pop. És a dir que toca una mica de tot, sona superbé, la veritat.
Sí,
he escoltat alguns temes i són d'aquelles cançons que no et canses d'escoltar, que dius, n'escoltaria més i no em faria res que anés sonant al repertori de Laura Capdevila, una artista feta. Ve de família de músics i va començar la seva carrera musical quan tenia només 13 anys, o sigui, que ja de petita, al Conservatori del Liceu de Barcelona, i ara, en aquest Conservatori del Liceu, el Liceu és on ensenya música vocal instrumental. També és bonic, no?, tancar el cercle, comences a anar allà aprenent i acabes al mateix lloc, però ensenyant. Has de donar a conèixer com a cantant i compositora del grup Pomier, però, passat un temps, va decidir emprendre una carrera en solitari i treure música, doncs, sota el seu nom, Laura Capdevila. Així que es va separar d'aquest grup de Pumi i va començar a treballar en els seus propis temes. I de debò que tinc moltes ganes, perquè és un tema que en el món de la música, com que donem molt per fet, i passa molt sovint que és que un grup de música, un component d'un grup de música, decideix emprendre el seu camí en solitari. Ho donem per fet, però jo crec que és una decisió valenta, si més no, perquè comporta, doncs, deixar enrere moltes coses, i és una decisió personal que no només és teva, encara que sigui personal, doncs implica altres persones que són els altres components de la banda, i avui amb Laura Capdevila, doncs també tenim ganes de preguntar-li com va viure ella aquesta decisió, com s'ho van prendre també, doncs, les seves companyes. I
digue-li a Guillem Gisbert, per exemple.
Exacte, és com que ho donem molt per fet, perquè en el món de la música ha passat tantes i tantes vegades que un artista comença, doncs, una carrera en solitari, però que en altres àmbits no es dona tan per fet, i ens sorprendria moltíssim.
Deu ser molt jove, molt jove.
Prou curiós, és molt jove, Laura Capdevila és una artista super... perdoneu, super jove. Llavors, com a curiositats, allò que dius de fer un tomb per la vida, aquest camí que va emprendre ella sola la va portar a guanyar l'any passat el premi Vime Equity, que bàsicament és la categoria de nous talents per la seva feina com a solista. O sigui, que és una decisió que li ha portat molt bones notícies. I a principis de l'any passat va treure el seu primer EP, que ja n'hem parlat, pels qui ens escolti. EP és un disc petit. Se li podria dir disc petit, però se li diu EP perquè és més curt. Doncs és un EP de 5 cançons, es diu Microcosmos, i la cançó que sona per sota, que es diu El teu vestit, doncs forma part d'aquest EP, i és un EP on jo, escoltant algunes cançons, us podria dir que és un artista amb una veu encantadora, que encisa, que t'encanta, que té un encant, té una atracció molt personal, però és de tot menys fràgil, saps? Tot i que sona així com molt suau, molt tendre, les lletres, el missatge que dona, té missatge, no és gens fràgil, i per qualsevol que estigui escoltant ara mateix a Laura Capdevila i a nosaltres vendre-la tant i tan bé, que sapigueu que la podreu veure actuar en directe a Barcelona aquest any, a les Nits de Barcelona, un festival que tindrà lloc el 2 de juliol als Jardins del Palau de Pedralbes. Una ubicació excel·lent, amb una veu excel·lent, o sigui, és un pla que dius, no pot sortir res malament. Res malament. Si teniu alguna cita...
Encara no he anat mai a un concert d'aquests dels Jardins de Pedralbes, però tinc unes ganes.
Jo vaig anar-hi l'any passat i la veritat és que és el que et deia. Costa molt que surti malament la nit anant allà, perquè és com tot tan bonic, sí. El lloc és idíl·lic...
I de gent? Com és de gent allà?
El dia que vaig...
Sí. Com un grec, una cosa
com
així.
Com un grec.
Sí, t'has d'imaginar una mica... A mi em recorda bastant el format i la girosa de què li parlo dels concerts al Castell de Peralada.
Sí. Sí, 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 més que res també perquè el grec... O sigui, perquè ens en fem una idea, sense que soni malament.
A veure...
No vull ofendre ningú, però per mi, a les Nits de Pedralbes és un festival pijipi. Més...
Castell de Peralada.
Sí, més pi que hippie, com molt el Castell de Peralada. És a dir, com que pot ser una mica alternatiu, tal, però no deixa de ser una
però
cosa
no
molt pija, on et venen canapés i copes de cava 5 euros, m'ho explico.
Sí, sí, sí.
El grec també és una mica pi hippie en aquest sentit, perquè al final totes aquestes coses ho són una mica...
Sí, el grec. El grec.
He dit una mica, no tant, però la copa de cava, potser en lloc de servir-te copa de cava et servirà en cervesa i en lloc de 5 euros te'n valdrà 3,5. Vull dir que ho porten tot una mica més al mundo terrenal.
A mesura, la
llavors, cosa. Clar, els Jardins de Pedralbes és preciós el lloc i la gent també va vestida, doncs, com per l'ocasió. Potser no tan arreglats com el festival de Peralada, perquè ja s'ha d'anar de 21 botons, pràcticament, però sí que és aquest rotllo. Però la veritat és que és un lloc perfecte per passar una nit d'estiu.
Jo tinc una pregunta per la taula. La Laura Martínez ha fet aquesta transició, no?, d'estar en
Capdevila.
Grup. Capdevila, què diu? Ah.
Martínez.
Ah, Martínez. Ui, perquè...
Ha dit Martínez, no? Ha dit Martínez.
Sí, sí. Enrique aquí al cap.
Laura Capdevila.
Tracto que no em posseixi, però em posseix. La Laura Capdevila, que ha fet aquesta transició de grup a solista.
Sí.
Sou més de grups o de solista? Perquè jo sóc molt de solista. I ho tinc clar.
També.
Però jo crec que ara la gent, les noves generacions, són molt, molt més de grups, en clar, general. Depèn.
Jo crec que dels dos, eh? Tu sí, és dos? Que depèn molt, sí.
Jo,
sí.
Saps que escolto també molta música de cantautor.
Sí.
Però el meu grup per antonomàsia són els Beatles.
Clar, clar, clar. Sí, tinc... sí, sí. Que no cal triar, eh? Sí. Però si teniu alguna tendència clara.
Sí, jo per mi és complicat les dues coses. És a dir, per ser un solista has de ser un molt bon cantant, un molt bon cantautor, també un molt bon poeta, perquè les lletres, si les escrius tu, doncs han de tenir un missatge. Però a la vegada, tenir un grup també ha d'haver-hi una molt bona sintonia entre tots, perquè ja pots tenir els millors solistes junts, que si no tenen una bona sintonia com a grup, tindràs el pitjor grup del món amb els millors solistes.
Així estan tots, que no s'aguanten, que van descansant els uns dels altres.
Sí, bàsicament això. Però m'agraden molt els cantautors, la veritat. I rec, a Laura Capdevila, que si us agrada avui a 11:45 a la caravana, pugeu ben fort el volum, perquè a més, com deia en Joan, ens tocarà en acústic un dels seus temes, El teu vestit, que sona genial, és el que escoltàvem ja al principi, sona per sota, i tenim moltíssimes ganes d'escoltar-la en directe.
Això que serà que a 11:45 del matí, abans, però, tal dia com avui. Do you remember, Vallès?
Do you remember? Sí, tal dia com avui, 10 d'abril del 1825...
Això no ho recordes, tu, Júlia?
No, no hi era, malauradament.
I ningú que ens està escoltant dubto que ho recordi.
Bueno.
Home, 1825, què va passar? Es va obrir al públic el primer hotel a Hawaii.
Pensa que faci públic per primera vegada, perquè en privat ho he dit moltes vegades, que la veu d'Anna Torroja
sí.
Em posa histèric.
No t'agrada, eh?
No.
Aquest
xuxueix
trencat.
Estic d'acord amb tu.
Molt nerviós. Sí, ja.
I la manera de ballar, com la, no? aquests saltirons allà...
En fi, això, el 1825 es va obrir al públic el primer hotel a Hawaii. En fi, després d'aquests van venir molts més i s'ha convertit en una de les illes més massificades del món.
Perdó, es va obrir el primer hotel del món a Hawaii o es va obrir el primer hotel a Hawaii?
El primer de Hawaii. No?
El primer de Hawaii, sí, exacte.
On creieu que va ser el primer hotel del món? Sense saber alguna aposta? Digueu, com que no tinc la resposta, podeu dir-ho.
A Tapuerca. Una cova de luxe, saps?
Sí.
Amb sauna.
Passen i vean.
Segurament.
Passen i vean. I amb televisors.
I amb un bufet lliure de diplodocus. Sí.
Vés a saber. En fi, més dels dies com avui, perquè un 10 d'abril de 1912 sortia del port de Southampton el Titanic.
Oh, hola!
Avui sortia el Titanic.
Hola, que fort, Judit!
Sí. Jo no us ho he explicat mai, tampoc, però...
Avui és dia el Titanic.
És dia d'anecdotetes, avui.
Va, tira.
Jo no.
I eres el Titanic?
Jo no.
No. Ni jo tampoc.
Un moment, coneixes algú que va estar al Titanic? Ho has conegut?
Tinc un parent que va estar al Titanic.
No.
Què dius?
No et crec. Joan, amb això no juga, que és la meva pel·lícula preferida.
Tinc un parent que va anar al Titanic.
No.
Té una foto?
No.
Ja t'ensenyaré fotos.
El sopar de luxe.
Una cosa, de debò?
Però, sí.
I no va pujar.
Vosaltres recordeu... És que us ho explicaré més.
Però... Ai, m'estic posant nerviosa.
Fa vergonya t'explicar segons què.
M'estic posant molt nerviosa.
Digues.
No, m'estic posant molt nerviosa jo, eh?
Què t'estan dient?
No, res. És que jo també ho he pensat, però...
Què?
Per edat...
Que és Southampton.
Southampton.
S'ha dit Southampton.
Sí.
És Southampton.
I què he dit? Southampton.
Com un tampó.
Southampton.
Aviam,
una cosa. Greu.
South, de South,
South.
De Sud, Hampton.
Hampton.
Ara,
South.
Ja
Southampton.
El parent aquest, si recordeu la pel·lícula, hi ha un passatger, home, que per saltar amb un bot salvavides es vesteix de dona.
Ah, sí.
Doncs aquesta persona va existir.
No, no és el teu parent.
Era el teu parent.
No, no, no.
Era parent meu.
Es diu Trias de...
Era parent...
Llunyà.
Que bèstia, però un moment, jo vull saber el parentesc, o sigui, més o menys...
Home, clar, això no t'ho revelarà.
Això no t'ho revelarà.
És molt bèstia, el que acabes d'explicar.
Sí.
Sí, sí, sí.
Va escriure memòries o alguna cosa. Ah, diari.
Tenim el diari on surt la història que la va explicar des de Cuba.
Que bèstia, que bèstia.
Des de Cuba.
Mhm.
Clar, un cop va...
Sí, sí, sí.
Bueno, que és una persona viatjada, evidentment, perquè, clar...
I tant, i tant. Bé, el Titanic, com tots sabeu, era el vaixell de passatgers més gran del món.
Però el matí ja està fet, eh? O sigui, sí, sí, avui va zarpar el Titanic i una persona...
Una persona propera.
I una persona propera, Joan Trias, i era allà...
La dona per salvar-se,
sí, sí,
molt
sí,
bèstia.
Sí,
és que jo recordo aquest moment de la pel·lícula, perquè més pensava, jo si fos home no sé què faria, o fer-me el valent, que seria fer-me perquè no ho seria...
Que has de fer.
O tirar per aquí.
Clar, perquè el teu parent era dels passatgers d'aquests que eren molt rics o era dels altres?
Era dels dolents o dels bons?
Dels del mig.
Dels del mig.
No, perquè sí que és veritat...
Aquests no te'ls ensenyen a la pel·lícula.
Tinc entès que va estalviar molt per poder anar.
Per anar-hi, eh? Perquè, com sabeu, al Titanic hi havia, per una banda, les persones més riques del món, però també hi havia centenars d'immigrants de diferents nacionalitats que anaven a buscar una nova vida a Amèrica del Nord.
Sí.
Però, malauradament, 4 dies després de salpar el Titanic, va xocar amb un iceberg a les costes de Terranova i en 2 hores va desaparèixer sota el mar. La falta de places als bots salvavides i el fred van fer que 1.496 persones morissin en un dels naufragis més grans de tota la història.
Bueno, és història, és història.
És història.
És història absoluta.
És la meva pel·lícula preferida, la meva història preferida, i sempre ho digo. No hi ha res que m'emocioni més que
el
Titanic.
No, es va fer molt bé aquella pel·lícula.
És una pel·lícula que jo també he vist moltíssimes vegades i crec que no em cansaria mai de veure-la.
No sé què té, però té alguna cosa.
Sí, enganxa.
Bueno, i perquè, a més, els protagonistes estan meravellosos. Tant DiCaprio com la...
Sí. Jo diria que tots ens hem enrigut una mica la pel·lículeta.
Bueno, perquè al final
sovint,
és...
Però que, escolta'm, jo recordo en el cinema, no sé si tu recordes, Rafa, o la Olma o la Joana.
Jo la vaig veure al cinema.
Però que quan vam anar al cinema a veure Titanic, hi havia cues d'hores.
Quilomètriques.
Per veure Titanic.
Però és que, a part, és una pel·lícula que poc es té en compte, que és de fa molts anys. O sigui, es va fer l'any 97, vull dir que amb els efectes especials, que és...
Nou Oscars.
Ja els agradaria moltes preguntes.
O més, no sé si és la que més té, 11 o 12, o
no ho
podem comprovar, però vamos. No, no, és un pel·liculot. Passa que no va resoldre massa bé l'amic James Cameron el tema de la...
De
la mort de Jack. Podíem haver-se salvat.
Aquella taula de fusta.
Sí. Però ella no va voler. Bueno,
cosetes. En fi, i acabem...
Mira, 11 em diuen, 11 Oscars.
11, sí, 11. Sí.
I acabem el tal dia com avui, celebrant l'aniversari d'aquí. En Roberto Carlos de Silva, jugador del futbol brasiler que fa 5
anys. No, o sigui, una cosa, Judit.
Roberto Carlos.
Cada dia li diem a en Rafa que pari de treure el futbol a qualsevol secció i avui en vens tu.
Què passa? Que hi havia pocs aniversaris. Hi havia pocs aniversaris i aquest era un dels noms que més em sonava.
A mi m'agrada molt que treguis el nom de Roberto Carlos perquè t'he de dir que en Fernando Hierro és el jugador més odiós que ha jugat mai al Real Madrid. I només superats tots dos per Figo.
Doncs vaja, avui és el seu aniversari. I també és l'aniversari de l'actriu i humorista Sílvia Abril, que va néixer el 71 i que avui fa 53 anys.
Meravellosos 53 anys.
I tant. Felicitats, Sílvia Abril.
Molt divertida.
Home, doncs abans felicitem a la Sílvia Abril, que en de Silva, no?
Roberto Carlos.
Sí, sí, sí.
De Silva.
Escolta una cosa, deies, ho deixem aquí? No, màgies de la ràdio.
Què passa?
Posa'm allò, José, posa'm allò.
Close your eyes and I'll kiss you.
Vaja, ràdio, és que abans comentàvem, no?, separacions de grups, gent que comença en solitari, i en Rafa ens preguntava, però sou més de grups, sou més de cantautors? I jo deia, jo sóc molt de cantautor, però el meu preferit de sempre són els Beatles, no?
The Beatles,
1970, 10 d'abril, es separaven els Beatles.
També,
eh? Ostres!
Déu-n'hi-do.
Està tot lligat, avui?
Avui està tot lligat.
I tant.
El Titanic es posava en marxa, es separaven els Beatles... És un dia tràgic, el d'avui.
Sí, sí, sí.
I espereu, que encara no ha acabat el dia.
No vull dir res, no vull dir res.
Però escolta'm, tanca els ulls, que sempre, si escoltes la ràdio, si la tens engegada, es fa la màgia.
Close your eyes and I'll kiss you.
La caravana.
Rafa.
La gent parla.
La gent parla.
La gent parla.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme une chérida.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Estem aquí cantant amb el micròfon obert, eh?
És veritat.
És que és no, molt guai. M'encanta, m'encanta aquesta...
No.
A comissaria. Parole.
A comissaria. Escolta, la gent parla i avui et porto una frase. La frase és de... Bueno, no sé si dir... És que avui és un tema... És que... És... No sé com agafar-lo, això. És que estic molt... M'estic marejant. Perquè la frase és molt... És
tira,
molt...
tira.
És molt curiosa. És d'una ciutadana anònima, val? Però que s'ha fet famosa, evidentment. Perquè ahir va passar una coseta als jutjats...
Parenta teva?
No. Es va fer una... Va passar una coseta als jutjats de València, vale? Jo
ai.
Ara t'explicaré. Però la frase és la següent. La frase diu... No, no, no... Ni te acerques, haz la cola, haz la cola, haz la cola. Que yo estoy desde temprano, haz la cola, 9:30 tengo cita, y viene este hombre aquí con la cara dura, no, pues háganme fotos a mí también, no, hombre descarado que eres.
Tens feina, per analitzar-la?
No, ho simplificarem, perquè que si no, val.
No, no, però és, el moment és enorme.
El context és que l'expresident del País Valencià, Eduardo Zaplana, el grandíssim i mítiquíssim Eduardo Zaplana, bronceado man, ha pres la paraula aquest dimarts, ahir justament en aquest judici del cas Serial, en què la Fiscalia li demana 19 anys de presó, ni més ni menys, acusat de ser el màxim responsable d'una xarxa de cobrament de comissions a canvi de l'adjudicació d'estacions d'ITV i Parse i de blanquejar aquests diners a Andorra o Suïssa.
Sí,
no està malament, no està malament. Eh? 6 anys després de la seva detenció i enmig d'una gran expectació mediàtica, per sentir-lo, el també exministre doncs, va declarar ahir durant 3 hores. Clar, ell va arribar al juzgat, rodejat de càmeres, i una dona que estava allà a punt d'entrar, saps el SARS, aquell tipus aeroport, no? Que has de deixar les coses i passar, pues no estava disposada que ell passés per endavant. Va? Aquest és el context. Y aquí está la frase que la tenemos.
No se preocupen, que empieza el juicio ahora y durará bastante.
No, 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 no.
Muchas gracias.
Haz la cola, 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 que yo estoy desde temprano, haz la cola. Hombre, haz la cola. Espera, espera. Hoy 9:30 tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura, aquí con la cara, no. Pues háganme foto a mí también. No, haz la cola detrás de mí.
Venga por aquí.
Venga ni venga. Dile que pase. Dile que pase, hombre descarado que eres.
Però et dic una cosa, encara passa ella abans.
M'encanta.
Passa
sí, sí,
ella
sí,
abans.
Per ordre de la Guàrdia Civil,
passa,
que
però,
hi és allà.
Immediatament passa ella, i escolta, entra amb un garbo allà.
Sí, el, sí,
jo no sé
sí,
què
sí.
anava a fer, però ho va fer molt bé, aquesta...
Viene este hombre aquí...
De carao.
De cara dura.
De carao.
Per tant, analitzem una mica la frase, que és, evidentment no és només una frase, són diverses, i a més, moltes no tenen ver, perquè no, 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 haz la cola.
Haz la cola.
A la 9:30. Bueno, no, 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 ni te acerques, haz la cola, haz la cola, haz la cola. Hola, clar que sí. Que no pot ser que arribi qualsevol i amb qualsevol excusa se'ns coli. No, és que jo soy Eduardo Zaplana.
No, no, no.
I llevo 6 anys esperando a que me juzguen i a declarar. No, a la cola.
Ara,
la cola,
com tothom.
Como todo el mundo, que yo estoy desde temprano, haz la cola. Clar.
Veig Eduardo Zaplana a la cua d'un súper dient yo solo tengo un bric de leche, eh?
Però tu, i, perdoneu, qui heu vist les imatges, heu vist la cara d'ell?
Sí, sí,
perquè
sí.
Ell està allà amb un, somriure... No, riu,
sí, sí,
amb
sí.
un somriure com dient... Vaya mujer, m'ha tocat.
Passaré igual. Exacte, passaré igual.
Bueno, clar, estoy desde temprano en la cola. Clar, la gent matina, la gent és previsora, la gent té drets. Té molt, per molt Eduardo Zaplana que siguis. Haz la cola, 9:30, tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura. No, pues háganme fotos a mí también, no, hombre. Descarado que eres, cara dura, superfan d'aquesta expressió. Cara dura, a més la senyora és que no mira al Zaplana. Ella no, va, no, ella no, va, no, parlant, va parlant. Ella va parlant.
Li parla al Guàrdia Civil.
Allà plantada, expressant-se i expressant-se. No, pues háganme fotos a mí también, no, hombre, que descarado que eres. I finalment reclama la seva quota mediàtica.
Sí, sí, sí.
Ella
sí,
se n'adona sí, sí, que està vivint un moment de glòria.
És així.
I diu, aquí tinc aquí 20 o 30 o 40 fotògrafs. Jo, per favor, la qual cosa no té cap sentit.
No, no té res.
Háganme fotos. És que no, no, no. I de sobte es gira i diu, pues háganme fotos a mi també. És que no ho entenc. Però bueno.
Entenc què vol dir. Pues si fent-me fotos he de passar abans...
Ah, val, perquè...
Facin-me fotos si i passo abans.
O sigui, la clau per colar-se és venir amb 20 fotògrafos.
Clar, clar, clar.
Jo crec que en su cabeza sonava espectacular.
No, però perdona.
Sí, els més fotos que passo
és que sona espectacular.
És que sona espectacular, sí. Sona espectacular. Sí, sí.
És que ja té raó. És que esta persona,
a
per mi...
No, no.
En resum, que no.
Hem de fer una estàtua, aquesta senyora, trobo.
Sí. Jo tinc diverses ja per proposar per estàtues. En resum, que no, perquè el de que eres català, jo posaria...
Que eres català, Rita Barberà, mig,
exacte.
I aquesta senyora.
I seria la triada, allà. El nou Camp Nou, saps? Jo ens posaria el nou Camp Nou, al bell mig, també. En resum, que no, que els ciutadans tenen drets i una cua, per molt que siguis Eduardo Zaplana, o el que sigui, és... sagrada.
Si este caballo viene de bonanza,
vinga, va, i anem a conèixer on anirem amb la girocleta avui, Giró.
Mira, és que sembla ser que avui aquest matí està tot lligat i sense sí. saber-ho, perquè si ara fa pocs minuts Judit Vallès ens explicava que tal dia com avui, un 10 d'abril de fa però molts anys, salvava el Titanic per primera vegada, sí. avui ens anem d'expedició a l'Antàrtida, una expedició però que per sort no ha acabat com el Titanic. Quan algú et diu no pots fer una cosa... Arriba un a l'empordanès i diu... Espera't, que ho faig. I és que... Anava a dir sujeta amb el cubata, però dit no quedarà bé, però ho acabo de dir. Això és el que ha fet l'aventurer...
No?
Sí. Això és el que ha fet l'aventurer Josep Rubau, que ha acompanyat de dos amics seus de la seva infància, Lluís Balasac i Jesús Prieto, han anat, atenció, a l'Antàrtida amb una bicicleta d'aigua.
Com?
Bicicleta d'aigua.
Com és una bicicleta d'aigua?
Un rècord mundial... Mai abans s'havia fet...
Perdona, però si tu poses el... Bicicleta d'aigua, entenc que pedales...
Ara hi anem. O sigui, la bicicleta d'aigua aquesta en qüestió és una bicicleta que ha dissenyat el mateix Josep Rubau. Aquest aventurer ha estat 6 anys per dissenyar-la. Sí. I perquè us en feu una idea, és una taula de paddle surf...
Sí.
D'acord? Que té una mena de seient de bicicleta i pedals. Els pedals, però...
No, no toques l'aigua,
no toques l'aigua. No,
val,
està fet amb un sistema que tu pedales... pedaleges, però no,
no
toques
si no,
l'aigua, no et congeles els peus.
Clar.
Llavors, el que us heu d'imaginar és això, és una taula de paddle surf amb pedals. Què han fet? Han anat fins a l'Antàrtida. S'han estat un mes d'expedició i ara acaben
sobre
de tornar.
Sobre les bicicletes, un mes, eh?
Han anat a l'Antàrtida amb veler, fins a l'Antàrtida amb veler, i un cop han arribat a l'Antàrtida, treien la bicicleta amb pedals i vorejaven tota la costa antàrtida amb una bicicleta amb pedals, amb aquesta taula de paddle surf amb pedals. Déu. Han estat un mes d'expedició i ara han tornat.
Perdoneu, però aquesta gent tan aventurera...
El que han passat és digne d'un llibre. De fet, es veu que faran un documental. També han estat allà enregistrant imatges per un documental que no sabem quan sortirà a la llum, però no tardarà gaire en sortir a la llum perquè és que, com deia, és una cosa històrica.
Sí, tant.
Els tres homes que han marxat, aquests tres arlempordanesos, que sembla ser que a l'Empordà ens agrada fer coses surrealistes, són tres amics de la infància, com dèiem, i tenen entre 50 i 60 anys, és a dir, que no en tenen 20 o 30, vull dir que experiència en tenen, volien viure una experiència inolvidable i de ben segur que inolvidable ho ha estat, perquè, o sigui, ja només hem dit, val, han arribat a l'Antàrtida amb veler, però és que per arribar a l'Antàrtida s'ha de passar pel mar més perillós de tot el planeta. Es diu i es coneix com el Pas de Drake i és un dels llocs més mortífers de la Terra. Aquest que està sonant és en Drake per fer la broma. Toca, tenen onades constants de molts i molts i molts...
Més perillós, no?
Molt perillós, de molts metres, i a banda de passar doncs, pel mar més perillós de tot el planeta, doncs han hagut d'aguantar temperatures sota zero que arribaven als menys 20 graus, amb vents congelats... Es veu, pel que he escoltat, que han hagut de trampejar molts icebergs i que,
com
clar...
Aquí, eh?
Per això deia allò del Titanic... Que jo no ho sabia...
La taula de fusta ja la tenien.
Sí, això és veritat. En aquest cas crec que no és de fusta, però, per sort, perquè si no s'omflaria amb l'aigua, però d'un altre material més resistent segur que està fet. Però això que aquests icebergs es mouen, que jo no ho sabia, a una velocitat super, super ràpida, a la velocitat de les corrents marines. Llavors, clar, tu només veus, perquè ens en fem una idea, una desena part d'un iceberg. Clar. Llavors hi ha molta cosa sota que no es veu. Pel que sé, pel que tinc entès, pel que m'han dit, han tingut alguns problemes durant aquesta expedició. També et dic, no era d'estranyar que anant tan a l'Antàrtida amb una bicicleta d'aigua no hi hagués cap problema. Vull dir, cosetes han passat. Sembla ser que es van quedar sense GPS incomunicats durant uns dies, que també han trobat algun animal perillós durant aquest trajecte, perquè, clar, ja fa una...
Jo, de veritat, vull saber quins animals s'han trobat, quins perills han viscut, com s'ho han fet per superar les baixes temperatures, però sobretot el que vull saber és el dia que decideixen fer això.
Sí, sí.
Què passa el dia que decideixen fer això?
És que són de l'Alempordà, un dia que feia molta temps.
Sí, ho tornarien a fer.
No ho tornarien a fer. Jo aposto que no ho tornarien a fer. No sé vosaltres, eh? Jo crec que per ells ha estat una experiència meravellosa que recordaran tota la vida, però crec que és d'aquelles coses que es fan un cop i ja està, ja l'has fet i no t'ho fas cada any.
Sí. A veure què diuen, també, perquè també podria ser una experiència bastant traumàtica.
A veure què diuen, perquè ens ho explicaran avui a la caravana. Avui a la caravana, a quarts de dues, hora de la Girocleta, ho podrem parlar en directe amb en Josep Rubau, que és l'aventurer i l'inventor d'aquesta bicicleta d'aigua, d'aquesta taula de paddle surf amb pedals. Llavors, moltíssimes ganes, moltes curiositats que ens surten quan expliquem aquesta història. Benvinguts, ben tornats, no? Perquè ara vi portaven un mes fora, han tornat, tot i les coses que han anat passant, han tornat. Llavors estarem molt contents de poder parlar amb ells.
Jo vull saber si patentaran aquesta bicicleta, perquè a l'Antàrtida no, però a la Costa Brava amb aquesta bicicleta...
No, hi ha un problema. Aquí hi ha, crec que una cosa, pel que he escoltat, que resulta que a Catalunya hi ha una empresa que ja dissenya bicicletes d'aigua, però no són les mateixes, no sé, no m'hi vull posar, no és el més important de la qüestió. Al final és una cosa de patentar el nom o no patentar el nom. Llavors, tant se li pot dir bicicleta d'aigua com taula de paddle surf amb pedals. M'explico?
Doncs escolta'm, avui que anirem cap a l'Antàrtic, abans, però, anem cap a una altra parada.
Pròxima estació, Judit Vallès.
I a quina estació parem avui, Judit?
Doncs mira, avui parem a l'estació central de Jakarta, Indonèsia, per dirigir-nos al Parc Nacional d'Ujung Kulon, a l'illa de Java. Aquest parc és un parc importantíssim a Indonèsia, que de fet està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I és un parc que té diverses espècies de plantes i animals en perill d'extensió. Té uns 123.000 hectàrees, un paisatge superidílic amb platges, un volcà, quilòmetres i quilòmetres de selves tropicals. Un parc xulíssim, vaja. I què ha passat allà? Doncs que ha arribat una molt bona notícia, perquè en aquest famós parc d'Indonèsia, que es va gravar a una càmera, una cria de rinoceront de Java, que se'n diu, que és una de les espècies de mamífer més amenaçades de tot el món.
Ah, sí?
Sí, llavors van gravar amb aquestes càmeres ocultes del parc, que n'hi ha unes 126, he vist, van gravar aquesta imatge d'una cria de rinoceront de Java i ho van penjar a l'Instagram per celebrar-ho. De fet, el vídeo és bastant graciós perquè es veu una mare de rinoceront passant per la càmera i al darrere unes orelles petites que s'intueix una mica aquesta cria i que segueix la mare mig caminant, mig saltant pel darrere i que va seguint a la mare. És un vídeo molt, molt maco de veure.
Fan gràcia les cries dels animals, eh?
Sí, I tant. Sí, sí, són supercookies. Llavors, gràcies al vídeo d'aquests experts, s'ha pogut calcular que l'animal té entre 3 i 5 mesos i això ha fet augmentar molt l'esperança de poder recuperar la població de rinocerons de Java.
Això és el soroll que fan els rinocerons, o no?
Què està passant per aquí darrere?
No sé si és un rinoceron o és que...
No,
o és un triceratops.
És un goril·la.
O és que la porta ha desayunat Forrest.
Ara ha estat la porta.
Al final surt la porta. Ai, anem a Castellit.
Un croissant.
Ai, els canapés.
En fi, aquests rinocerons de Java són uns exemplars molt difícils de localitzar i es diferencia d'altres rinocerons pels plecs de pell que fan que sembli com que tinguin una mena d'armadura en el cos, no? Llavors, les autoritats d'Indonèsia...
Sí, ja sé quins són.
Sí, no?
Sí.
Els visualitzes.
Jo que sóc una persona molt amant de la zoologia... En general, ara que dic
que et poses la 2 per fer la siesta, eh?
Sí.
Val.
Sí.
Ja està.
Sempre. I per no fer-la.
Mira, la 2, els documentals de la 2 i la Volta Ciclista de Catalunya són els millors incitadors de migdiada.
De Catalunya o la que sigui, eh? La del País Basc també val.
És el típic pla de diumenge per posar-te a fer la migdiada al sofà, sí.
No, però que sí, ja sé els que dius, perquè tenen com unes closques.
Ah, exacte, sí, exactament. Doncs amb aquest exemplar han calculat que ara mateix hi ha 82 exemplars de rinocerons de Java.
Només, eh?
Després de moltíssimes dècades de declivi d'aquesta espècie. Penseu que abans hi havia hagut milers i milers d'exemplars d'aquests animals.
I només queden 82.
A més, abans estaven per tot el sud-est asiàtic, n'hi havia bastants al Vietnam, però es van extingir al Vietnam el 2011 per culpa de la caça furtiva i de les activitats humanes invasives. Sí.
Tu.
Com moltes altres espècies que estan...
Malauradament hi ha tantes espècies que pràcticament no existeixen per culpa nostra.
I espera't el canvi climàtic.
L'altre dia, deixem-me que expliqui una cosa. Els meus fills, a Mateo i a Eva, els petits, els hi agraden molt els gats i els gossos, cada vegada que veuen... I estaven l'altre dia perseguint...
Els gossos no estan en perill d'extinció de moment, eh?
No, ja ho sé. ja està. I estaven veient uns gats allà... I de sobte vaig dir, és que el món animal és molt loco, perquè no sé de què estàvem parlant. I Eva, ni corta ni perezosa, em va dir, i el humano també.
Veus, és que la teva filla està ben ensenyada.
A més, aquesta espècie també s'utilitzava i s'utilitza, perquè ho he buscat i es continua utilitzant la seva banya per la medicina xinesa tradicional, i aquesta també és una de les principals causes de quasi l'extinció d'aquests animals. De fet, aquesta banya de rinoceron està feta de queratina, una proteïna que és la proteïna que tenim a les ungles i als cabells, i es diu falsament que aquest producte contribueix a tractar el càncer i moltes altres malalties, tot i que no s'ha demostrat que cap dels productes que s'han fet amb aquestes banyes tingui beneficis mèdics pels humans. Però vaja, tot i això, molt bona notícia que ens arriba des de Jakarta, des d'Indonèsia, i també he vist la publicació que han fet a l'Instagram els nostres amics d'Indonèsia, que posava que estaven molt contents, que arribaven molt bones notícies, posava hola, green friends,
amics verds.
Molt bones notícies arriben de l'extrem occidental de l'illa de Java, i llavors ja diuen les diferents característiques d'aquest vedell, que encara no se sap si és mascle o femella, perquè no ho han pogut detectar, però vaja, que molt bona notícia, i de fet l'encarregat del Ministeri de Medi Ambient d'Indonèsia també va fer un comunicat que deia... Sí, ha tingut molt de rebombori. Sí. El comunicat que feia deia, gràcies a Déu, una gran i bona notícia que demostra que aquests rinocerons de Java, que només existeixen al parc d'Ujung Kulon, es poden reproduir.
Visca, bravo.
Bravo.
Per cert que la cria de rinoceron és vedell. No sabia això.
Sí. Es diu vedell també. Sí, exacte.
Home, doncs, a veure si un dia anem a la carnisseria i demanem una mica de vedell i ens posen rinoceron.
Ves a saber què t'estan posant.
Dels 82 rinocerons que hi ha,
esperem
que...
No, sisplau.
En fi, fins aquí. Bé, t'importa una curiositat, també, si voleu. Dels rinocerons.
Sí que volem.
Sí, no, que s'ha comprovat que la banya dels rinocerons s'ha anat escurçant durant els segles i que la causa és la caça furtiva d'aquests animals. Per què? Perquè, clar, al final, nosaltres, els humans, hem anat caçant els rinocerons i nosaltres agafàvem els rinocerons que tenien les banyes més llargues, no? Llavors, per selecció natural, per selecció natural s'han anat eliminant
els que tenen la banya més llarga.
Exacte, els que tenen la banya més llarga i han anat deixant menys descendència i així, clar,
Ara, els rinoceronts al llarg del temps tenen, han tingut
les banyes més curtes.
Molt més curtes, sí.
No està bé, però...
No està bé, però...
Està bé la
curiositat. Si mai us pregunteu per què els rinoceronts...
Està molt bé.
Sí. Exacte.
És així.
I fins aquí la pròxima estació d'avui.
Molt bé. Rafa!
Vamos, vamos.
De compres?
Sí, home, sí.